Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ha passat el que havia de passar. Tard i malament, però ha passat el que havia de passar. Luis Rubiales deixarà de ser el president de la Federació Espanyola de Futbol. Ho deixarà de ser, això sí, més de 110 hores després d'haver agafat Jennifer Hermoso del cap amb les dues mans i haver-li clavat un petó als morros. Poc abans s'estava magrejant la pobrotera al costat de la reina i davant dels ulls d'absolutament tot el món. Més de 110 hores que deixen una taca enorme, inesborrable, en la història del futbol espanyol. La dimissió de Rubiales era inevitable, i més amb el que hem vist en aquestes últimes hores, però hi ha moltes altres coses que sí que es podrien haver evitat. Ens podríem haver estalviat, per exemple, els insults de hooligan de barra de bar de la matinada de diumenge a dilluns, quan encara ningú amb dos dits de front l'havia agafat per banda i li havia intentat fer veure el desastre que era tot plegat. Finalment, tots aquells idiotes, tontos del cul, pringats, estúpids, que van denunciar el que havia fet, que el que havia fet era menyspreable, l'han acabat derrotant. També ens podríem haver estalviat la classe magistral sobre com demanar disculpes sense demanar disculpes en un vídeo que quedarà per sempre en l'hemeroteca més fosca d'aquest esport. Ens podríem haver estalviat, per exemple, també que el màxim organisme del futbol a l'Estat s'inventés unes declaracions d'una de les seves jugadores internacionals i les fes córrer com a seves hores abans de pressionar-la, a ella i a la seva família, en un vol entre Sydney i Doha. Ens podríem haver estalviat el màxim representant de la diplomàcia europea parlant de dones que estan aprenent a jugar com els homes. Ens podríem haver estalviat ja d'entrada que l'actitud vergonyosa d'un home hagi decapitat una gesta esportiva històrica i, entre una infinitat de coses més, no acabaríem mai d'enumerar-les, també ens podríem haver estalviat certs silencis que, no per poc sorprenents, deixen de ser especialment reveladors. Luis Rubiales se'n va, d'acord, però no ho ha fet fins que no s'ha començat a veure sol, fins que no s'ha començat a escardar el blindatge que ell creia que tenia. I aquest blindatge no s'ha escardat per art de màgia. Ha calgut molta, moltíssima pressió mediàtica i política, un prec de la víctima i una amenaça de la FIFA. Fins llavors, fins fa poques hores, fa no gaire d'això, ell es creia intocable. Luis Rubiales se'n va, d'acord, però ho fa contracor. I com han explicat aquesta setmana aquí al Món RQ, veus tan autoritzades com Ramon Besa o Olga Viza, el pitjor de tot és que ho fa sense entendre encara el per què. Bon vent i barca nova. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El Món RQ amb Sergi Ambubio.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 25 d'agost ja, del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana marcat per una baixada de les temperatures i també per algunes tempestes que poden ser fortes, però avui de moment calor i sol.
Pel que fa al trànsit, la veritat és que parlem de molta calma. En aquesta xarxa viària hi ha molt poc volum de circulació, no tenim constància d'incidències importants, per tant, fluïdesa en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona i a les dues rondes de la capital catalana.
De seguida ampliem totes aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Cinc dies és el que ha trigat Luis Rubiales a presentar la seva dimissió des que diumenge passat va clavar un petó als llavis de Jennifer Hermoso a la final del Mundial Femení de Futbol. I a més, durant l'entrega de medalles, quan tot el protagonista havia d'estar en el protagonisme havia d'estar en les jugadores. Serà aquest matí a l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol, una assemblea extraordinària, quan previsiblement presentarà la seva renúncia al càrrec. De fet, fa uns minuts, fonts de les federacions territorials que seran avui a l'Assemblea ja ens han confirmat a RQ que Rubiales dimitirà per la manca de suports. I ho fa a contracor, no perquè cregui que hagi fet res mal fet o fora de lloc, sinó perquè és ara quan s'ha vist sol i tot el castell del seu voltant ha començat a trontollar. Primer van ser les xarxes socials i després els polítics. El comunicat d'Hermoso va ser clarament un punt d'inflexió. Fa 36 hores els clubs van començar a retirar-li el suport i finalment l'estocada ha vingut des de la mateixa FIFA, que ahir va anunciar que li obria un expedient sancionador. De tot plegat, l'assemblea i tot el que se'n derivi de la dimissió de Luis Rubiales ho seguirem des de les portes de la mateixa reunió amb l'enviat especial de RAC1 a Madrid, el Damià López.
Bon dia. Luis Rubiales viu les seves últimes hores com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Les energies i la resistència de Rubiales s'han esgotat i absolutament a contracor i a causa de la falta de suports i dels fronts constants que se li han anat obrint els darrers dies, ha pres la decisió de plegar. L'expedient disciplinari que li ha obert la FIFA i els inputs que han anat rebent per part de les federacions territorials li han fet veure que està més sol que mai. Per tant, si avui no hi ha cap gir de guió radical, en l'assemblea no caldrà fer cap votació ni es plantejarà cap moció de censura. Sí que sabem que abans de l'assemblea, a 11:15, Rubiales es trobarà amb els presidents de les territorials i ja a 12:00 se celebrarà l'assemblea en què presentarà la seva dimissió, no sense abans haver donat explicacions per buscar la millor sortida possible. A l'espera que Rubiales designi un successor de la seva pròpia junta, no s'espera que hi hagi eleccions fins al darrer trimestre de 2024.
Avui, d'aquí una hora mal comptada, a partir de 9:00, fem tertúlia especial al Món RAC1 amb Santi Segurola, Miguel Rico, Laia Bonals, Sandra Vicente i Ferran Casas per parlar d'aquesta decisió de dimitir que ha pres Rubiales, que, com ara explicava el Dami, l'ha pres a contracor i forçat per les pressions que han anat incrementant-se les últimes hores. De tot plegat, de fet, tot plegat es precipita a les últimes 36 hores, aproximadament. Primer pel comunicat del sindicat de Gent Hermoso, posicionant-se en contra de Rubiales de forma clara. A partir d'aquí, el govern espanyol comença a endurir molt el to i la gota que fa salvar, sens dubte, és el procediment disciplinari que li obre ahir a Luis Rubiales la FIFA. Paul Rodríguez.
Són, sens dubte, els dos detonants que han elevat la pressió a una dimensió superior. En el comunicat de la FIFA se li notifica que li obren un procediment disciplinari i, per tant, s'obre la porta a una inhabilitació en cas que no dimitís. Ara ja tenim confirmat que no serà així. El govern també endureix el to amb les declaracions de les últimes hores. Per exemple, una d'elles, la del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, amenaçant de portar el cas ja al Tribunal Administratiu de l'Esport. Són declaracions a Televisió Espanyola.
La setmana que viene, el Consejo Superior de Deportes va a comunicar al Tribunal Administrativo del Deporte la presentación de diversas denuncias y el Tribunal Administrativo del Deporte va a empezar a estudiar este, instruir este expediente y llegará a una conclusión que comunicará al final del procedimiento.
O, d'altra banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demanant decisions rellevants a Rubiales.
Desde el gobierno estamos siguiendo muy de cerca este caso, porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos, si no se producen, el gobierno va a actuar. Y ayer la posición la marcó con mucha claridad tanto el presidente del gobierno como el ministro de Cultura y Deportes como el propio secretario de Estado de Deportes y presidente del CSE.
I amb la dimissió de Rubiales ara s'obre un nou escenari a la Federació Espanyola de Futbol. Segons recullen els estatuts de la federació, a partir de demà mateix una comissió gestora assumiria les regnes amb la missió de convocar unes eleccions aviat.
Sí, això sí, el mandat del guanyador finalitzaria en la mateixa data que havia de fer-ho el de Rubiales, és a dir, el segon semestre del 2024. En aquell moment s'haurien de convocar unes noves eleccions. Rubiales, com a president dimissionari, no podria presentar-se a les eleccions d'aquest 2023, però sí a les del proper any. Només un fet ho podria evitar, i és que fos inhabilitat o sancionat, ja sigui pel mateix estat o per la FIFA.
I per si no fos prou, a la polèmica ja han entrat de cap ja els equips, presidents i futbolistes de primera divisió, no tots, això sí, però alguns sí. Per exemple, ahir Isco Alarcón i Borja Iglesias es van convertir en els primers futbolistes en donar-li suport a Jenny Hermoso de forma clara, directa i pública. Aquest és Isco, exjugador del Real Madrid, en declaracions a Telecinco.
Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y bueno, le mando todo mi apoyo a Jenny.
I el seu company d'equip, el Betis, Borja Iglesias, també va mostrar el seu suport públic a l'exjugadora del Barça. Pel que fa als entrenadors, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, va deixar clara la seva postura, també.
Muy delicado esto, creo sí, como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente, solo esto, creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
També ahir va portar molta cua el que va dir el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que en declaracions a la Sexta també es posicionava de forma clara en contra de l'encara, tot i que per poques hores, Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol.
Él tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero vamos, yo creo que lo que sí que tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión.
Diversos dirigents de clubs com el de la Real Societat, Joaquín Aperribay, o de federacions territorials com la basca, ja han dit que no assistiran a l'assemblea perquè no se senten representats per tota aquesta polèmica. Més reaccions. Ahir el Girona, finalment, va fer un comunicat. Recordem que us vam explicar que el Barça, l'Espanyol i el Girona no volien pronunciar-se pel cas Rubiales, però els gironins han decidit trencar el silenci i ahir van llançar un comunicat contra el president de la federació.
Sí, on consideren que l'actitud de l'encara president de la federació no s'ajusta als valors de respecte, igualtat i diversitat que imperen a la societat. El club gironí expressa el seu compromís de tolerància zero davant qualsevol manifestació de masclisme com la viscuda diumenge passat a Sydney, a Austràlia. Segona divisió, també el Valladolid va fer públic un comunicat on es mostra partidari de la dimissió de Luis Rubiales.
En les properes hores, sobretot demà, tots els ulls estaran posats en la roda de premsa de Xavi Hernández, la roda de premsa prèvia al partit d'aquest cap de setmana del Barça de diumenge, 6:15, contra el Villarreal, perquè serà l'oportunitat de que algun representant del club es pronunciï per primera vegada de forma clara sobre el tema Rubiales, igual que, doncs, com repassàvem ara, va fer ahir, per exemple, Carlo Ancelotti. Recordem, com dèiem, que el Barça, tampoc l'Espanyol i tants altres clubs, el Real Madrid de forma oficial tampoc, s'han pronunciat sobre el tema. Han decidit tancar boca i deixar que l'aigua anés fent el seu curs. A banda de clubs, entrenadors i jugadors, la polèmica també ha arribat, com és obvi, als aficionats. Atenció al que cantaven ahir des de les graderies del estadi Johan Cruyff durant el trofeu Joan Gamper femení. Un inequívoc Rubiales dimissió. Evidentment, avui la premsa se'n fa ressò, tant l'esportiva com la generalista. És un dels temes més destacats del dia, sens dubte. Avui tots els diaris donen per fet la dimissió de Luis Rubiales, que hem confirmat a RAC1 fa poca estona. La premsa esportiva fixa la mirada, sobretot, en l'assemblea d'avui a la federació, que començarà, recordem, a les 12 del migdia. Ens ho repassa l'Ai Gromer.
El Mundo Deportivo recull l'esperança del president de la federació de tenir prou suports per salvar la papereta, però considera que les seves disculpes tardanes i els seus actes l'han condemnat a la dimissió forçada. Rubiales dimiteix sense saber-ho, és com signa l'editorial Joan Bahils de l'Esport. Diu que s'ha vist arraconat i escriu que no val fer un petó a una futbolista perquè et ve de gust o tocar-se els genitals abans de posar la mà a l'espatlla de la reina Letícia. Això ha de tenir conseqüències, remata. Marta Escobós de l'Esportiu opina que Rubiales s'ha vist més acorralat que mai i ha decidit fer un pas al costat i dimitir, tot i que no ho tenia al cap. Manu Sainz a l'AS comenta que el dia d'ahir va ser una muntanya russa de sensacions a la seu de la federació i també creu que Rubiales pensava poder salvar la bola de partit davant dels seus fidels, però aquests l'han deixat a l'estocada. I José Félix Díaz al diari Marca se centra en com de tocada ha quedat la imatge d'Espanya pels fets de Rubiales. Ara creu que la dimissió calmarà els ànims de les federacions internacionals.
I la resta de diaris, la premsa generalista, es fixa sobretot en la pèrdua de suports que aquestes últimes hores ha anat acumulant Luis Rubiales. Arnau Mañé.
Per La Vanguardia, la dimissió de Rubiales és inexcusable. Diu que les seves pautes masclistes i grolleres li impedien continuar en el càrrec perquè ha embrutat la imatge col·lectiva de l'esport espanyol. Al Punt Avui, Joan Vallclara diu que tan menyspreable com els fets ho és també el silenci eixordador d'algunes institucions o persones. El País, mentrestant, considera que els seus suports ja no podien seguir-li el joc a un president que ha dinamitat el prestigi de la federació en un dels moments de major glòria. El Mundo titula Fulminat. El diari Orfeo Suárez destaca que Rubiales sortirà pel seu propi peu, sense que ningú el faci fora, però marcat per no tornar mai més al futbol. Rocío Colomer, mentrestant, recorda La Razón que des que va arribar al càrrec, Rubiales ha protagonitzat múltiples escàndols. I per acabar, l'ABC destaca que després d'una presidència marcada per aquests escàndols de tot tipus, resulta sorprenent que Rubiales hagi caigut finalment per fer un petó a una futbolista el dia més feliç del seu mandat.
Gràcies, Laia, gràcies, Arnau. Anem a afegir alguna veu més al tema, perquè de tot plegat escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RAC1. El primer, el del periodista de la redacció d'Esports de RAC1, Roger Saveres.
Això que acabeu d'escoltar és tot el que el Barça ha dit públicament sobre el petó forçat de Rubiales a Jenny Hermoso. Per si algú no ho ha escoltat bé, us torno a posar el document. El Barça dels valors, el Barça del més que un club, com llueix el clatell de la samarreta i a la graderia del Camp Nou, era suposadament també un club feminista. Dic suposadament perquè a la pràctica té una dona a la directiva i el dia de les eleccions el president va viure un episodi poc exemplaritzant en aquest sentit. Però malgrat això ens havien venut que el Barça ho era. Per això la samarreta lila dedicada a l'empoderament femení. Per això el símbol de la dona a la gespa del Camp Nou, el Johan i el Palau al passat 8M. I per això la modificació dels estatuts per mirar d'erradicar el masclisme en el món de l'esport. I resulta que arriba el moment. Tot un president de la Federació Espanyola forçant una jugadora a petonejar-lo, la màxima golejadora de la història del club per més inri. I la reacció del club és aquesta. Us la deixo escoltar de nou. Què voleu que us digui? No és això el que ens havien venut? O potser aquest és el problema, que només es tractava de vendre? El proper cop que el Barça vulgui enarborar la bandera del feminisme i no la trobi, li haurem de recordar que se la va deixar a Sydney.
Gràcies, Roger. I el segon comentari el posa la periodista de La Vanguardia, Anaïs Martí.
La partida d'escacs de Luis Rubiales ha estat llarga. Han passat 5 dies del petó sense consentiment a Jenny Hermoso, del gest a la llotja gratant-se els testicles i del seu no estamos para gilipolleces, possiblement l'única frase encertada de Luis Rubiales, tot i que en un sentit completament contrari, és clar, perquè efectivament el 2023 la gent ja no està per faltes de respecte i molt menys per veure gestos que són agressions sexuals. Després de més de 5 anys al capdavant de la federació i amb unes pràctiques dubtoses, ha calgut que Rubiales visqués de primera mà la pressió social, internacional, política i mediàtica, perquè, amics, el món s'ho mira, al·lucina i condemna. I això, quan un grup de jugadores ha guanyat un Mundial, encara et ridiculitza més. Rubiales ha aguantat estoicament el pols fins que ha pogut, fins que ha vist com Jenny Hermoso li donava l'esquena, fins que ha observat que algunes federacions territorials, no totes, i aquí obro parèntesi per felicitar la basca, l'han rebutjat públicament, fins que ha observat com el govern i el CSD i reclamaven fer un pas enrere. Avui s'acaba la partida. Ja no val enrocar-se. Les faltes de respecte passen factura. I qui no ho entengui, que torni a la cova. I si pot ser, que no surti.
Gràcies, Anaïs. Recordeu, d'aquí 45 minuts mal comptats, en aquest estudi aquí al Món Arracó, Santi Segurola, Miguel Rico, Laia Bonals, Sandra Vicente i Ferran Casas, tertúlia especial aquí al Món Arracú, sobre la dimissió de Luis Rubiales. Va, bones notícies en aquest sentit. Aquest cap de setmana arriba un canvi radical de temps, baixen sobtadament les temperatures i plourà a bona part del país. D'aquesta manera, avui deixarem enrere la primera i pesada onada de calor de l'estiu que s'ha allargat tot aquesta setmana. Això sí, no us relaxeu, perquè en les properes hores encara farà calor. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Va, avui no arribarem a aquests 30 tan llargs, 40 graus de la setmana, però encara serà dia calorós.
Sí, dia calorós, xafogós. De fet, hem tingut una nit tropical a pràcticament tot el país i tòrrida en zones de la costa, interior de l'Ebre i també Pla de Lleida. Comencem el dia ja amb temperatures altes i al migdia màximes que encara es mouran entre els 33 i els 39 graus. Ahir, de fet, encara van superar els 40 graus en alguns punts de l'interior. Avui, en principi, no haurien de passar d'aquests 40, però encara amb aquesta calor intensa i aquesta xafogó. Al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats que descarregaran avui al voltant de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també cap al Berguedà, el Bages i Osona.
Clar, i a partir de demà sí que és clar el canvi, el temps canvia de dalt a baix.
Hem de destacar dues coses. Uh-huh. Per una banda, la baixada de les temperatures, baixaran en picat aquestes temperatures, uh-huh, i diumenge tindrem valors que es mouran més aviat entre els 23 i els 27 graus, i si ho comparem amb aquestes temperatures que estem tenint de 35 a 40, en alguns casos baixen més de 10 graus aquests termòmetres.
23-27.
Ai, que agradable, eh?
Agradable. És de... És de jerseiet.
És de jerseiet.
És de jerseiet al vespre en alguns punts.
Sí, no? Però serà un ambient més de mitjans de setembre que no pas de finals d'agost. Per tant, per una banda tenim la baixada de les temperatures i aquesta baixada combinada amb tota l'escalfor que tenim acumulada d'aquests dies i amb el mar, que el tenim molt calent, ara mateix la temperatura del mar està uns 3 graus per sobre del que tocaria. Això és un motor perquè els núvols creixin amb més força i, per tant, arribaran pluges i ho faran amb ganes. Demà al matí ja s'esperen pluges a les comarques de Lleida i Camp de Tarragona, després a la tarda s'estendran pel Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, punts de les comarques de Girona, i la nit de dissabte a diumenge arribaran a tot arreu. No es descarten aiguats i tempestes violentes, amb ventades fortes, amb calamarsades, amb pedregades, per tant, molta precaució, sobretot arran de mar, també el prelitoral, que és on s'esperen els nuclis de tempesta més important. I diumenge continuaran les pluges, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, i també cap a la Costa Daurada. I a poc, la setmana que ve pujarà la temperatura, però fins a finals de setmana no es normalitzen, és a dir, que estarem per sota de la mitjana. mitjana.
Ara el que deia la Mònica, aquesta setmana, des de dilluns, i amb Protecció Civil anunciant unes restriccions específiques per l'elevat risc d'incendi al país, per la calorada, la sequera acumulada, hem anat demanant constantment cada dia, des de tots els mitjans de comunicació, molta prudència a tothom. Hem passat la setmana de forma meravellosa, no hem hagut de patir ni de lamentar cap mal especialment gros, per tant, hem complert com a societat col·lectivament. Ara, aquest cap de setmana, també això que deies, Mònica, prudència, sobretot de cara a diumenge, amb aquestes pluges que poden ser importants i que, per tant, poden haver-hi aiguats, poden haver-hi etcètera, que hem d'anar amb compte també amb això i ser prudents, arriba la pluja, que és bona i positiva, però tampoc prenguem mal. Per cert, Mònica, el programa Copernicus de la Comissió Europea, que és aquest que observa la Terra per satèl·lit, considera que fins al mes de març, per tant, ja l'any que ve, les temperatures estaven per sobre del que tocaria.
Sí, tot i que aquesta setmana que ve anunciem aquesta baixada de les temperatures, el mes de setembre ja pinta que serà càlid o molt càlid, a més, a tota Europa, i després sembla que, segons aquests pronòstics fets per Copernicus, aquesta tendència es mantindria càlida fins al mes de març. Això no ens sorprèn, perquè ja venim d'aquesta tendència, és a dir, últimament, cada mes que va passant, diem que serà càlid i ho acaba sent, a més, a nivell mundial, no? Per tant, ja és una tendència que tindrem, no només marcada per l'escalfament global, sinó també pel fenomen del Niño. Per tant, no ens ha d'estranyar que això passi, perquè amb el Niño les temperatures a nivell mundial també augmenten, i això li sumes al canvi climàtic i tens aquesta pujada de les temperatures.
Gràcies, Mònica.
Fins ara. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te'n ets una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Per cert, la Generalitat ha allargat fins aquesta mitjanit les restriccions pel risc molt alt d'incendi. Tot i això, ha retallat la llista de pobles i ciutats afectats a gairebé la meitat. Avui en són poc més de 300. Recordem que a principis de setmana estàvem parlant de més de 500 pobles, més de la meitat de pobles de Catalunya, amb aquestes restriccions per alt nivell d'incendi. Ara són poc més de 300 i fins aquesta mitjanit. Les zones on les mesures es continuaran aplicant són, sobretot, les Terres de l'Ebre, el litoral i el prelitoral de Barcelona, el nord i l'oest del Bages, la Noguera i algunes zones de la Selva, el Gironès i l'Empordà. En aquests pobles i ciutats, les activitats del medi natural relacionades amb l'esport i el lleure, recordeu, encara estan restringides. A més, tampoc es pot fer foc en cap espai de l'exterior i al bosc no es pot fer cap activitat que pugui generar la més mínima flama. I amb l'episodi de calor extrema d'aquesta setmana, s'han disparat les consultes als centres d'atenció primària. Les temperatures elevades han afectat especialment a les persones grans, que moltes vegades tenen dificultats per explicar què els passa. Els símptomes, a més, poden ser molt diversos i això pot dificultar el diagnòstic. Ho deia ahir, aquí al Monarracú, el director d'urgències de l'Hospital Taulí de Sabadell, Emili Gené.
La dificultat moltes vegades és que no tenim una prova diagnòstica que digui un cop de calor, sinó que molta de la sintomatologia de lo que els passa als pacients poden tenir altres causes. I sí que estem veient més, sobretot, gent gran, recomanar-los molt, doncs, que encara que no tinguin set, insistim en que han de veure aigua.
A banda de les persones grans, els malalts crònics i les persones amb patologies respiratòries també han patit molt aquests dies i, bàsicament, doncs, aquests efectes de la pujada dels termòmetres. Gemma Carceller.
La calor sumada a la humitat ha afectat especialment les persones asmàtiques o les que tenen la malaltia pulmonar obstructiva crònica, entre altres patologies respiratòries. Ho ha explicat a RAC1 el metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres.
I aquestes persones el que tenen és problemes amb l'intercanvi de gas. Hi ha aquest excés d'humitat en l'ambient. Moltes persones, a més, si tenen possibilitat d'estar en ambients amb aire condicionat, això tampoc és del tot beneficiós. Al final és un còctel que fa que es descompensin i necessitin, doncs, més intensificador amb els seus inhaladors o inclús amb tractament oral amb corticoides. Per tant, si estem veient certes descompensacions.
Els centres d'atenció primària també han notat aquests dies un increment de consultes de població jove per cops de calor.
Clar, un dels llocs on els termòmetres s'han enfilat més aquesta setmana ha estat a Lleida, com acostuma a passar habitualment quan hi ha onades de calor, que ha viscut en aquest cas la pitjor onada de calor des que es tenen registres. Ahir es van superar els 40 graus per cinquè dia consecutiu. 5 dies, pràcticament una setmana sencera, per sobre dels 40 graus a Lleida, i això es tradueix en un rècord absolut. En 84 anys de dades, a la capital del Segrià, mai no hi havia hagut un episodi de calor extrema tan persistent com aquest. De fet, a Lleida, des del mes de juny, la Creu Roja ha atès 72 temporers per les altes temperatures. També han fet més de 2.300 trucades a persones vulnerables i han repartit ventiladors en pisos tutelats. Tot plegat s'emmarca dins la campanya de Creu Roja, que es diu Protegeix-te de la calor. Anem cap a Lleida. Karen Alfonso.
Les persones que viuen en habitatges habilitats per a temporers els han ofert aigua, menjar, roba i altres serveis. Des del passat mes de juny estan fent un seguiment telefònic a totes les persones vulnerables per informar sobre com poden combatre la calor i on poden trobar els refugis climàtics. També han entregat una trentena de ventiladors a pisos tutelats i a famílies amb nens o gent gran amb malalties cròniques o respiratòries. L'entitat també ha organitzat diverses xerrades per donar consells i tallers de salut i alimentació a Lleida i al municipi de Tàrrega, a l'Urgell.
Queden 5 minuts per arribar a 8:45 del matí d'aquest divendres 25 d'agost del 2023. Molta atenció, això que us explicarem ara, sobretot molta atenció a aquells que us heu de moure per Barcelona aquest cap de setmana, que ve, o bé heu de sortir-ne, o bé heu d'entrar-hi, o bé us heu de moure per dins de la ciutat. Per què? Tant dissabte com diumenge, la Volta Ciclista a Espanya passa per la capital catalana i demà posarà completament cap per avall la mobilitat de la ciutat. L'Ajuntament avisa, atenció, que serà el repte de mobilitat més important que ha tingut la ciutat mai. Avisen des de l'Ajuntament que no hi ha precedents ni tan sols per la inauguració dels Jocs Olímpics del 92. És un sarau que coincidirà amb el primer cap de setmana de l'operació tornada a les vacances d'agost i amb el cap de setmana final de la Festa Major de Sants. De fet, el gran problema serà per aparcar a Barcelona. Per tant, si heu de baixar amb cotxe a Barcelona, en algun moment del cap de setmana, que sapigueu que costarà i molt aparcar. Ho repassem en aquest informe de l'Anna Salvador i el Sergi Alemany.
Quina part de la ciutat es veurà afectada?
Pràcticament tota, i és que afectarà 15 quilòmetres de carrers que estaran tallats des de plaça Espanya fins passat Glòries a l'altura del carrer Bac de Roda. Això pel que fa d'oest a est. De nord a sud, la ciutat estarà tallada des de Diagonal, Passeig de Gràcia, fins al mar.
Això vol dir que no hi podran circular vehicles?
Així és, ni cotxes, ni motos, ni el transport públic, on l'afectació serà de 46 línies d'autobús. A més, qui camini a peu per la ciutat ha de saber que tampoc no es podran creuar els carrers amb normalitat. Només es podrà fer per 78 passos habilitats al llarg del recorregut i la Guàrdia Urbana ja ha dit que serà per casos d'extrema necessitat.
I això quantes hores del dia serà?
7 hores, des de les 2 del migdia fins a les 9 del vespre, tot i que la reobertura es preveu lenta. A més, al matí, des de primera hora, ja es començaran a fer alguns talls.
Què recomana l'Ajuntament?
El metro serà l'única manera de poder moure's per tota la ciutat.
I diumenge?
Aquest dia els ciclistes sortiran de Mataró i acabaran a Montjuïc. Les restriccions seran menors i centrades en la Gran Via des de l'Hospitalet a plaça Espanya i quedarà tancat també l'accés a la muntanya. La Vuelta hi passarà de 3 a 6:45 de la tarda, tot i que des de les 10 del matí ja hi haurà alguns talls a la zona.
Moltes gràcies, Sergi i Anna. La Volta Ciclista a Espanya, per tant, complicarà i devalent la mobilitat a Barcelona aquest cap de setmana, especialment demà, ho recordem, però també la complicarà la resta de Catalunya. Diumenge, l'etapa anirà de Mataró a la capital catalana, passant per Sabadell, Terrassa, Manresa, Martorell i diversos municipis del Baix Llobregat, amb diversos talls també de carreteres. I dilluns, la caravana ciclista sortirà de Súria, al Bages, i anirà cap a Andorra, passant per Solsona i la Seu d'Urgell. Per tant, qualsevol persona que s'hagi de moure per aquestes zones hagi de sortir, hagi d'entrar de Barcelona, s'hagi de moure pel Vallès Occidental, s'hagi de moure pel Bages i la resta de comarques que hem esmentat, el Baix Llobregat també, en les properes hores i aquest cap de setmana, que estigui molt pendent dels anuncis i d'aquestes restriccions de trànsit per no trobar-se doncs, en algun moment, en algun lloc sense poder-ne sortir o col·lapsat completament amb el cotxe. Per cert, parlant de bicicletes, la Generalitat ha encarregat un estudi per confirmar si és viable utilitzar la galeria de serveis dels túnels de Vallvidrera i connectar Barcelona amb el Vallès per poder-ho fer en bici. El bicitúnel, rebria aquest nom, seria la primera manera de donar continuïtat al criticat carril bici de la Via Augusta i poder, doncs, creuar Collserola. Els resultats de l'informe podrien tardar a arribar ben bé mig any. Per cert, ja que estem parlant de circulació, atenció a això també els que heu d'agafar el cotxe aquest cap de setmana, perquè omplir el dipòsit de benzina ja és més car avui que fa un any. Això després de 7 setmanes consecutives amb els preus a l'alça des de principis d'estiu. Bàrbara Padilla, el preu no ha parat d'enfilar-se. En només 2 mesos el dièsel s'ha encarit un 11% i la gasolina un 7%.
Sí, omplir un dipòsit mitjà de gasolina amb capacitat de 55 litres costa avui 94 euros, quan fa un any en costava 87. És a dir, 7 euros menys. En el cas del dièsel, el dipòsit ple són ara 88 euros, només 30 cèntims menys que un any enrere a les mateixes dates. I llavors s'aplicava, recordem-ho, el descompte de 20 cèntims per litre, que avui ja no és vigent. A les benzineres, el litre de gasolina es paga avui a 1,70 euros, el dièsel a 10 cèntims menys, a 1,60.
I hem clavat 8:45 del matí amb una molt bona notícia, que l'incendi de Tenerife ja està estabilitzat. Per fi, els bombers ho han aconseguit després de cremar durant més de 10 dies i d'haver arrasat més de 15.000 hectàrees. Recordem, ho ha anunciat aquesta mateixa nit el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo.
El incendio cambia de fase y se da por estabilizado. Eso es una magnífica noticia, porque ha permitido también que no tengamos ya a nadie desalojado. Ya podemos decir, entramos en lo que todos estábamos esperando y deseando.
A poc l'illa torna a la normalitat perquè ja no queden ciutadans evacuats, però les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè l'incendi encara no està controlat, està estabilitzat, és una grandíssima notícia, però encara no està controlat, que seria la següent fase. Recordem que per aquest incendi es van arribar a desallotjar unes 12.000 persones. Les autoritats insisteixen que aquesta és només la primera fase del procés d'extinció i fan una crida a la prudència. Anem cap allà. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Adrià de les Heres.
El foc està perimetrat i això vol dir que ja no avança, però encara hi pot haver revifades en qualsevol moment. Per tot plegat, avui encara mantindran un dispositiu de 200 bombers. A la vegada, Clavijo demana precaució.
Viene el fin de semana y les pedimos, por favor, prudencia, no suban si no es absolutamente necesario al monte. Todavía se van a seguir haciendo durante muchos días. Los medios van a poder estar trabajando y trabajando para la extinción de este incendio.
Els bombers van avisar que per l'extinció total de l'incendi encara queden molts dies, fins i tot mesos. Ara bé, si no hi ha surts, confien a donar-lo per controlat durant el cap de setmana. Aquesta ja seria l'estocada definitiva a aquest foc, que tot i la violència dels primers dies no ha provocat ferits ni ha cremat cases.
I malgrat l'incendi, malgrat que les autoritats avisessin en els primers dies, com ara ens explicava l'Adrià, que aquest foc era desmesuradament violent, això no ha frenat el turisme a l'illa. I segurament econòmicament és una gran notícia, perquè és la principal font d'ingressos. Les principals destinacions es troben a la costa, on el foc ha tingut una afectació pràcticament nul·la. L'Associació d'Hotelers de Tenerife calcula que només hi ha hagut un 5% de cancel·lacions de les reserves, Adrià.
A les nits hi ha festa i durant el dia les terrasses i carrers són plens de gent. Els turistes no han volgut desfer les seves vacances i reconeixen que el foc els ha condicionat molt poc.
No pensábamos cancelar el viaje porque las noticias decían que las principales zonas turísticas se mantenían accesibles.
Not too much.
No m'ha canviat massa els plans, la veritat. Estic a l'altra punta de l'illa, però dissabte sí que vaig estar una mica preocupat pel foc.
Mira, lo único que en realidad he notado es todos los aviones sobrevolando constantemente todo el día.
El gerent de l'Associació d'Hotelers de Tenerife, Juan Pablo González, explica a RAC1 que la major part dels visitants no cancelen, però sí que truquen demanant informació sobre la situació abans de viatjar.
En general, en todos los puntos turísticos de la isla, la situación es normal, en el sentido de que están alejados de los puntos de incendio. El porcentaje de cancelaciones está por debajo del 5%. Que lo que sí estamos notando es que hay mucha llamada, mucha demanda de información.
Fins ara, l'única restricció que es podia trobar un turista era el tancament del Teide. A partir d'avui, però, ja reobre bona part d'aquest parc natural i el telefèric que hi puja tornarà a funcionar.
I ja és oficial. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tindran grup propi al Congrés dels Diputats gràcies a les sessions de el PSOE i Sumar. De fet, després de tirar-se els plats pel cap, ara uns i altres pacten aquest moviment per facilitar les converses de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Això, evidentment, porta cua entre les files independentistes i especialment arrossega algunes crítiques d'alguns votants, Laia Framis.
Sigui com sigui, el PSOE deixarà 4 diputats als de Puigdemont i Sumar en cedirà 2 als republicans. I no seran els únics, els socialistes també també repartiran alguns senadors al PNB per facilitar les converses. El PP, per cert, ha criticat aquest mercat de diputats amunt i avall. Des de Gènova asseguren que estudiaran si és legal o no. Cal recordar que el 96 els populars van fer exactament el mateix i van cedir alguns diputats a Coalició Canària perquè tinguessin grup propi.
Doncs d'aquest joc de cadires, escoltem el comentari que hi posa l'escriptora i col·laboradora del Món a RAC1, Marta Alòs.
Al Diccionari del Diable, l'escriptor Burst defineix la política com el conflicte d'interessos disfressat de lluita de principis, una sentència que li escau com anell al dit a Sumar i al PSOE, que s'afanyen a escampar molletes de pa al crit de tites tites perquè Esquerra i Junts s'ajupin a recollir-les i així aprofitin per pujar-los i a cavall. Tenir grup propi és força llaminer, més temps al faristol per vendre el peix del dia, opció per presentar esmenes a la totalitat, és a dir, més peix, i una subvenció fixa de 30.000 euros i una de variable de 1.700 per diputat, sumat i debatut, 42.500 euros al mes caiguts del cel. Sumar cedeix dos diputats a Esquerra i el PSOE quatre junts perquè amb dos tinguin grup propi a la capital del Xotis. I tot això a canvi de què? Ara per ara ja sabem què volen els que els cedeixen. Mantenir-se al capdavant del govern espanyol. Esquerra ja es pot dir que ha donat el sí davant l'altar, però i Junts? Amb la pilota davant d'una porteria sense porter, trobo que farien santament de fer-los-hi un gol com una casa de pagès.
I mentrestant, el PP ara se centra en aconseguir portar a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo, és el que toca fer ara, tenint en compte que d'aquí un mes, d'aquí exactament un mes i un dia, recordem que el ple d'investidura, d'aquesta investidura que presumiblement serà fallida, Alberto Núñez Feijóo, serà el 26 de setembre, entre el 26 i el 27, entre dimarts i dimecres. I atenció, perquè els populars aspiren a un nou tamallazo perquè Feijóo sigui president. Volen recollir vots d'alguns diputats del PSOE que no estan satisfets amb les concessions als independentistes. És a dir, volen trànsfugues. Estan buscant trànsfugues. De fet, no és una estratègia nova del PP. Ja ho va fer l'any 2003 a la Comunitat de Madrid quan van començar dos socialistes, María Teresa Sáez i Eduardo Tamayo, d'aquí el nom popular ja de Tamayazo, perquè no anessin al ple d'investidura. El PSOE i Sumar ja han saltat al coll dels populars acusant-los de joc brut. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, tot i això, el Partit Popular evita en parlar de transfuguisme. Borja Semper, a Radio Euskadi, parla d'entesa amb els socialistes.
Nuestra apelación no es a diputados díscolos. Nuestra apelación no es a jugar a jueguecitos raros. No, nuestra apelación es, bueno, al entendimiento.
Els socialistes, però, no s'ho empassen. La ministra María Jesús Montero acusa els populars de fer política fomentant el transfuguisme i Félix Bolaños els redreu que facin una crida a la traïció.
Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al transfuguismo, para hacer un llamamiento a diputado para que rompan su disciplina de voto.
Que tengamos que hipotizar sobre la posibilidad de que pueda haber una traición, ya es algo que debería hacérselo mirar el Partido Popular.
Des de Sumar, el seu portaveu, Ernest Urtasun, veu Feijóo desesperat.
No tiene capacidad de pacto y entonces hace este tipo de apelaciones un poco la desesperada.
Falten 32 dies per la investidura i alguns ja veuen l'ombra del tamallazo. Altres prefereixen veure l'entesa de la investidura de Rajoy el 2016, que va tirar endavant gràcies a l'abstenció de 68 diputats socialistes.
El PP, per cert, també acusa, també busca el suport de Junts per Catalunya. I atenció, perquè aquesta tirada de canya dels populars al partit de Carles Puigdemont podria obrir una esquerda dins el PP català. I és que no els està agradant gens que Feijóo vulgui seure a la taula amb el partit del president Puigdemont. Adrià Santasusagna.
El PP català fa temps que té com a base del seu discurs criticar l'independentisme i estar-hi a les antípodes, sobretot a partir del referèndum del 2017. I fins ara també ho ha estat del mateix PP espanyol, que n'ha fet cavall de batalla. Per això els d'Alejandro Fernández no veuen amb bons ulls que ara Feijóo els busqui per aconseguir ser president. I és que el canvi de discurs en un dia ha estat radical. Si Feijóo deia això després de reunir-se amb el rei aquest dimarts...
Lo que les interesa a España y su gobernabilidad es muy bien poco y que no respetan nuestras instituciones democráticas. Mal no s'irà si tenemos un gobierno que se sustenta en ellos.
L'endemà, Esteban González Pons deia que Junts per Catalunya era un partit plenament legal i de tradició democràtica amb qui volien parlar, ho deia Onda Cero.
Más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda.
I això no agrada a part del PP català, i és que els populars creuen que els pot acabar perjudicant i que part dels seus votants hi perdin la confiança.
I atenció a això també perquè Carles Puigdemont es planteja demanar al PSOE que el possible pacte d'investidura s'assigni a Waterloo. Ho publica avui el periòdico. L'expresident ho hauria explicat a l'executiva del partit. Puigdemont voldria que els socialistes es desplacin públicament fins a Bèlgica i que, en cas que arribin a un acord, s'assigni a la Casa de la República. I, per cert, que els organitzadors del Festival de Música Antiga dels Pirineus han decidit deixar de fer concerts a Ripoll per les polítiques d'extrema dreta de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Asseguren que el festival està compromès amb la justícia social, la integració i el respecte als drets humans, i que això és incompatible amb el partit d'Orriols i els valors que representa. Feia 10 anys que Ripoll era un dels municipis centrals on el festival organitzava concerts cada estiu. I la Generalitat demana una reunió urgent amb el govern espanyol per abordar d'una vegada per totes el traspàs total de Rodalies. La gota que ha fet vessar el vas aquesta vegada ha estat un nou matí caòtic, el d'ahir, a Barcelona, per una avaria al sistema de gestió del trànsit dels trens. Durant una hora i quart, la circulació de trens a 5 línies que passen per la ciutat va estar aturada. Són l'R1, l'R2, l'R2 Nord, l'R3 i l'R4. La consellera de Territori, Esther Capella, avisa que ja n'hi ha prou i demana una reunió urgent amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Demanarem de forma urgent una reunió a la ministra de Transports i Agenda Urbana, perquè, evidentment, aquesta situació no pot continuar. Reitero, de 24 dies del mes d'agost, 23 amb incidències greus. No pot ser que, encara que estiguin en funcions, no diguin absolutament res respecte al que passe.
Ara ho deia la consellera. De 24 dies del mes d'agost, en 23 hi ha hagut problemes al servei de Rodalies, ja sigui per incidències o avaries. És a dir, en només un dia, un sol dia, el servei ha funcionat completament amb normalitat. I encara un punt més de mobilitat. Demà tornarà a funcionar la línia L4 del metro de Barcelona, a línia groga, entre les parades de Jaume I i Girona. Avui acabaran les obres que van començar a principis de mes, l'1 d'agost. 8:40, avui el periòdico publica uns àudios de la dona de Valls desapareguda fa més d'un any, en què s'hi sent la seva parella amenaçant-la. És el cas de la Mònica de la Llana, de 45 anys, de qui la seva família no en sap res des del juliol de l'any passat. La gravació, que l'hauria fet ella mateixa, és d'un mes abans de la desaparició. Com dèiem, s'hi sent la seva parella, el Carlos, amenaçant-la.
Lo único que te digo es una cosa, Mónica. Lo único que no me sienta bien a mí, eres tú.
Yo también tampoco. Porque me pegas. ¿Me haces el móvil?
No vuelvas a decir otra vez que te pego, te juro por Dios que te encierro yo. Y no es una amenaza. No es una amenaza, Mónica. No es ninguna amenaza.
¿Me vas a matar? ¿Me estás diciendo que me estás amenazando
para matarme? ¿Cómo estás hablando así? ¿Cómo estás hablando así?
Es tracta d'una gravació que la família de la Mònica ha fet arribar al periòdico. També s'hi senten alguns cops, o bé com el Carlos l'agafa del coll almenys dues vegades.
La família està convençuda que la dona està morta i que d'alguna manera o altra ell en seria responsable. Ara bé, segons explica el periòdico, els Mossos l'han interrogat diverses vegades, però mai l'han arribat a detenir. La seva versió és que va deixar la Mònica a la parada de l'autobús i que no en va tornar a saber res més.
A tot això, el jutge de guàrdia ha deixat en llibertat provisional el fals osteòpata de Lleida, que els Mossos van detenir dimarts per presumptes tocaments a algunes pacients. El jutge, això sí, li ha retirat el passaport.
A més, haurà de presentar-se periòdicament al jutjat i tampoc pot comunicar-se amb les dones que l'han denunciat. L'home de 60 anys s'ha acollit al seu dret a no declarar. La investigació va començar fa 2 mesos, quan una de les víctimes va denunciar que el fals osteòpata li hauria fet tocaments i insinuacions durant les consultes. La causa està oberta per delictes d'agressions sexuals.
Mentrestant, a Mallorca han detingut un home de 36 anys per abusar de la filla d'un conegut, en aquest cas de 10 anys, la nena, a la Cala Major.
Va passar el diumenge 6 d'agost. La família de la víctima va anar a passar el matí a la platja, on se'ls va unir un conegut del pare. Allà mateix el detingut va començar a fer tocaments a la menor, que van continuar quan van anar a dinar a un restaurant. L'endemà la nena va explicar el que va passar i els pares van interposar la denúncia. Ara mateix l'home té un ordre d'allunyament de la víctima i aviat passarà a mans del jutge.
I un jutge de Granada, tot això, investiga com a assassinat masclista l'accident de cotxe d'una dona el mes de maig. Els resultats de l'autòpsia han fet que la Guàrdia Civil sospiti que la dona va morir asfixiada i que el seu marit va simular l'accident. L'home es va suïcidar pocs dies després.
Va passar el 6 de maig quan tots dos anaven al cotxe i suposadament van tenir un accident que va fer que el vehicle sortís de la carretera. En un primer moment la policia creia que la dona havia mort en el sinistre i que l'home s'havia suïcidat en no poder superar el que havia passat. Tot i això, ara la policia s'ha adonat que la dona tenia lesions que no són compatibles amb aquesta teoria i han derivat el cas al jutjat de violència contra la dona. L'home no tenia denúncies anteriors i el matrimoni tenia dues filles.
Recordem, com sempre fem, que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 900 120. I atenció a això també, perquè és un tema que comentarem a la tertúlia, un cop acabem la tertúlia especial per la dimissió de Luis Rubiales, recordeu, amb Segurola, Rico, Bonals, Vicente i Casas. Farem passar aquí a l'estudi el Moja, l'Amrani i el Ferran Caballero, farem que s'hi quedin el Ferran Casas i la Sandra Vicente, i amb ells comentarem aquesta petició que han fet els experts d'elevar fins als 22 anys l'edat permesa per comprar tabac. Asseguren que els fumadors que comencen abans dels 20 anys es tornen més addictes a la nicotina, ho assegura un estudi de la Societat Europea de Cardiologia.
Segons l'informe, les persones que comencen a fumar d'adolescents tenen un 30% menys de probabilitats de deixar-ho amb èxit. Segons recull La Vanguardia, els experts asseguren que la dependència del tabac és més alta com més aviat es comença a consumir. Per això consideren que si es dificulta l'accés al tabac fins que s'és més madur, moltes persones no fumarien.
Això, recordem, els experts, en concret la Societat Europea de Cardiologia, demana elevar fins als 22 anys l'edat mínima per poder comprar tabac. És un debat molt interessant. Anem cap als Estats Units quan són 9:15 del matí, perquè aquesta matinada Donald Trump s'ha convertit en el primer president nord-americà detingut per la policia. Tot i això, que aparentment és un atac a l'expedient, Trump ho ha aprofitat per arrencar la seva cursa cap a la Casa Blanca. És la quarta vegada que s'imputa l'expresident dels Estats Units en els últims 5 mesos. Avui s'ha entregat a les autoritats, fa poques hores, a una presó al comtat de Fulton, a l'estat de Georgia, i s'ha estat només 20 minutets a la garjola després de pagar la fiança de poc més de 185.000 euros. La seva fotografia policial, amb un posat de Trump enfadat, desafiant, fins i tot ja ha corregut com la pólvora per tot arreu. S'ha fet viral, de fet, ell mateix l'ha fet córrer perquè, atenció, Donald Trump ha tornat a Twitter. Ha tornat a piular per primer cop des del 2021 i ha penjat, òbviament, la foto que li han fet a la garjola. L'últim tuit de l'expresident nord-americà datava del 8 de gener del 2021, dos dies després de l'assalt al Capitoli. En qualsevol cas, com dèiem, a Trump se l'acusa de càrrecs criminals per intentar manipular les eleccions nord-americanes del 2020, les eleccions que va guanyar Joe Biden. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Vanessa Hatklich.
La fotografia policial de Donald Trump, imatge insòlita, històrica i sense precedents, es feia pública aquesta matinada a la presó del comtat de Fulton, Atlanta, en la seva quarta imputació en 5 mesos. L'acusen amb 13 càrrecs criminals que inclouen extorsió i conspiració per revertir la seva derrota electoral del 2020 a l'estat de Georgia, on va perdre per una diferència mínima d'11.000 vots respecte al seu rival demòcrata, Joe Biden. El candidat republicà a la sortida va denunciar interferència electoral insistent en la seva innocència.
El que ha passat és una paròdia de la justícia. No vaig fer res dolent i ho sap tothom. El que estan fent és una interferència electoral. Estan intentant interferir en les eleccions. Al nostre país no havia passat mai una cosa així. És la seva forma de fer campanya. This is their way
of campaigning. En aquesta ocasió, a diferència de les tres imputacions anteriors, Trump va haver de pagar una fiança de 180.000 euros a canvi de la seva llibertat i a l'espera de judici, a més de les impremtes dactilars i la primera fotografia policial d'un president en tota la història dels Estats Units.
Si Trump acaba sent declarat culpable de tots els càrrecs, la pena es podria enfilar fins als 76 anys de presó. I atenció a aquesta notícia, també, perquè segurament, almenys segons l'Arnau Bañé, sols director del Món a RAC1, aquest estiu, i sincerament crec que no li falta raó, aquest cap de setmana, aquesta és la notícia. Comença una expedició per posar punt final al dilema sobre l'existència d'una de les criatures més enigmàtiques de la història. Demà comença l'expedició més gran dels últims 50 anys per intentar trobar el monstre del llac Ness.
Sí, un centenar de voluntaris es reuniran per determinar d'una vegada per totes si hi ha o no hi ha un monstre al mític llac escocès. L'equip intentarà trobar a la Nessie amb l'ajuda d'un desplegament tecnològic d'última generació que inclou drons tèrmics per sobrevolar el llac, càmeres submarines i detectors de sons inusuals. També està previst que facin servir un submarí per rastrejar en profunditat tot el fons del llac. Durant aquest segle s'han fet estudis i investigacions, però de moment cap ha pogut trobar a la bèstia ni demostrar que existeix.
I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà finalment un semàfor amb les siluetes de Mortadelo i Filemó. Ara el projecte passarà a mans dels tècnics municipals que han d'estudiar com fer-ho. També queda a l'aire si més endavant se n'instal·larà més. De moment serà un semàfor. Aquesta iniciativa ve d'una petició que fa dues setmanes va fer un mestre navarrès per homenatjar Francisco Ibáñez, l'autor dels mítics dibuixos, d'una manera emblemàtica i visible per tothom. Joel Penya.
El mestre, que es diu Javier Ibáñez, explica a RAC1 que ahir li va trucar Jaume Collboni per felicitar-lo per la iniciativa i dir-li que havia passat l'escull polític. Ara els tècnics han de mirar si els drets d'imatge poden suposar un pal a les rodes o si aquests semàfors compleixen la normativa. Ibáñez diu que s'ha mirat la normativa i que no hi ha d'haver cap problema.
Pone textualmente que tiene que ser imagen de un peatón inmóvil con luz roja e imagen de peatón en movimiento con luz verde. No indica nada de que el peatón tenga dos pelos o no tenga dos pelos, o que el peatón tenga unas gafas de hipermiope o no las tenga.
A més, el mestre admet que la part tècnica és més feixuga que la política. Això sí, fent la carta als Reis ha demanat que si passa tots els tràmits li agradaria que un dels semàfors fos davant de la biblioteca Gabriel García Márquez, que va guanyar fa res el premi a millor biblioteca del món.
Un minut i mig. Tot just i tornem.
Ara les teves compres a l'Illa tenen premi. Et regalem la bossa especial dels 30 anys de l'Illa dissenyada per la Casa de Carlota. Informa't al nostre punt d'informació. Recorda que obrim diumenges i festius amb una hora de pàrquing gratis.
Somriu, salta i il·lusiona't. Comença el nou curs amb Abacus. És el moment d'estrenar agenda, de retrobar-se amb els amics, d'omplir la motxilla de noves aventures. Prepara't per a la tornada a l'escola. Vine a Abacus i troba tot el que necessites al millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Que quan tornes de les vacances et trobes amb el rebost buit és tan cert com que Aldi, prop de 9 de cada 10 clients, diu que la qualitat de la compra és igual o superior al preu que paga per ella. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos amb els nostres packs XXL, com les nous de Califòrnia, a només 3,99. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Ara omplir la nevera amb el 3x2 de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés és facilíssim.
Un 3x2 amb més de 5.000 productes.
Com els gelats Häagen-Dazs de 460 mil·lilitres. Compren 3 i la terrina surt per 4,66 euros.
Sí, sí, te n'emportes 3 i en pagues 2. I així amb més de 5.000 productes.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Preus vàlids a la península i les Balears.
La nostra terra està plena de grans unions. El sol i la platja, les tapes i els amics, les festes i els pobles... I també Rodi Motor Services i Falken. Perquè a Rodi trobaràs els pneumàtics Falken, la unió perfecta entre l'automòbil i la carretera. Consulta les nostres promocions i ofertes a rodi.cat.
9 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. L'accident d'un helicòpter de la DGT l'11 d'agost a Almeria va passar perquè el pilot va intentar aterrar per anar a dinar en un restaurant. Segons confirma la Direcció General de Trànsit, el pilot havia reservat hora, però el pàrquing del restaurant no estava preparat, òbviament, per helicòpters. Per això, quan va iniciar l'aterratge, el moviment del motor va provocar un gran núvol de pols. Això va fer que perdés la visió del terreny i la cua de l'aparell va impactar contra un arbre. El conductor va resultar ferit lleu, però el vehicle va quedar completament destrossat. I divendres que ve...
RAC1 i l'Ajuntament de Vic presenten Especial El Món a RAC1 amb Sergi Embudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí la nova temporada de RAC1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls i Palat i Pelut. divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà.
Doncs això, divendres que ve, d'aquí tot just una setmana, des de Vic, presentarem la nova temporada de RAC1 amb els editors i alguns grups de música, algunes actuacions de música que valdran molt la pena. Tornarà el Basté, tornarà el Clapés, tornarà l'Anna Ballonesta, tornarà tot Déu. Ja estaran tots aquí per la temporada que arrencarà el 4 de setembre. Però la presentació serà divendres 1 de setembre. Us hi esperem a tots, ja ho sabeu. A l'Atlàntida de Vic, el primer que arriba, el primer que seu. Va, anem a posar música. Avui, que és divendres, és dia d'estrenes i la primera segur que tranquil·litza més d'un. Els Amics de les Arts han tancat aquesta matinada els rumors d'una possible separació publicant un nou tema, que això sí, es diu Tothom es separa.
Tothom es separa i ningú pot evitar.
Els catalans van encendre les xarxes fa unes setmanes quan van fer una publicació amb el títol de la cançó en un fons negre i durant la setmana han estat jugant amb les publicacions i, de fet, molts fans van pensar que amb això posarien punt final al grup, però no. Calma i tranquil·litat és aquesta nova cançó que es diu Tothom es separa. I per fi podem escoltar sencera la nova cançó d'Aitana i de Rels B.
Así fue como lo conocí.
Es diu Mi Amor i és el cinquè avançament del disc Alfa, el proper àlbum de la cantant, que encara no té data d'estrena. Qui també ha publicat nova cançó és The Killers. Amb aquest Your Side of Town, els creadors d'himnes com Mr. Brightside o Human deixen de banda les harmonies de rock per endinsar-se de cap a sons més alternatius, predominats per sintetitzadors, en una cançó que ens teletransporta directament als anys 80. Avui, que també és dia de divas als Estats Units, així sona el més nou de Miley Cyrus. Després de l'èxit Flowers, ara Cyrus ha sorprès amb aquesta balada que es diu Used to be Young. La cantant recorda que com era de jove i el seu passat esbojarrat, però des de la nostàlgia. Una nostàlgia que avui, per cert, ens ve a tots. Quan agafem el calendari, mirem les efemèrides i veiem que just avui, 25 d'agost, fa 10 anys que Miley Cyrus publicava això. El videoclip d'aquest Breaking Ball va trencar tots els rècords de visualitzacions en el seu moment i a YouTube, a dia d'avui, té, atenció, gairebé 1.200 milions de reproduccions. I tornant a les novetats, Selena Gomez també treu tema. I'm picking out this dress. Es diu Single Soon. Segons Gómez, és la cançó perfecta per ser la banda sonora del final de l'estiu. I a casa nostra, el català Nil Moliner suma forces amb Dani Fernández i Álvaro de Luna per aquest Luces de la Ciudad. Encara més col·laboracions. El colombià Manuel Turizo publica De lunes a lunes amb Grupo Frontera.
Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por ti.
També d'aquesta nit, un dels grans del reggaeton dels últims anys, el Fercho. I del reggaeton passem al K-pop, perquè així sona el més nou de Blackpink. I avui també és dia de nous àlbums. La superestrella Ariana Grande publica la versió deluxe del seu primer disc, Yours Truly. La cantant va anticipar a través de les xarxes tota una setmana plena de sorpreses, ja que aquest any és el desè aniversari del disc. Durant els propers dies, Ariana Grande anirà publicant versions inèdites del disc o actuacions en directe de l'època, com aquest The Way, Spanglish version, que inclou. I avui també ha tret disc. És que avui tothom s'ha posat d'acord. Avui tot Déu. Ha tret cançons o disc, àlbum, el que sigui. Per exemple, també Maluma. Porta per títol Don Juan i inclou cançons com aquest tema que escoltem en col·laboració amb Ryan Castro, que es diu Luna Llena. Per cert, encara en música, avui la catalana Bach Giel serà una de les taloneres a la gira de Karol G als Estats Units.
Aprovechemos esta noche que estoy borracha. Como yo se lo hago, le mata. Pasa cuando bebo para hacerte.
El tour Mañana Será Bonito arribarà aquesta matinada al Hard Rock Stadium de Miami, on hi caben més de 65.000 persones. La catalana acompanyarà Karol G en els dos concerts que farà a la ciutat de Florida. Tot apunta que cantaran plegades aquesta cançó que sona de fons, que es diu Kármica. I encara una última novetat, perquè Ed Sheeran ha anunciat per sorpresa que d'aquí un mes publica nou disc. I'm in love with the shape of you. Portarà per títol Autumn Variations i veurà la llum tan sols 4 mesos després del seu últim disc Substract. Estarà produït per Aaron Dessner, que també ha treballat amb Taylor Swift, i tal com ell mateix ha avançat, cada cançó està centrada en la història de cadascun dels seus amics. Nostàlgics de les Tortugues Ninja, això va per vosaltres. Avui tornen, i ho fan, com ha de ser, parlant en català. Avui s'estrena als cinemes Tortugues Ninja, Caos Mutant.
Ei, una cosa, si no fóssim uns monstres marginats per la societat i poguéssim fer el que ens vingués de gust, vosaltres què faríeu?
Anar a l'institut, tenir nòvia, potser.
Us ho imagineu?
Ho dubto molt.
És brutal. En aquesta aventura, Leonardo, Donatello, Michelangelo i Rafael són quatre adolescents.